Bon dia, avui som 17 de març i aquesta casa està a punt de celebrar el seu 20è aniversari. Bé, el cert és que el dia D no és exactament avui, sinó el 20 de març. En aquesta data, però de l'any 1987, uns quants falsetans es van decidir a emprendre una aventura que a hores d'ara encara continua. Es tracta de l'actual Ràdio Falset que ve emetent des d'aleshores de forma ininterrompuda. De fet, des de primers d'any, Ràdio Falset ha endegat tot un seguit d'actes per commemorar aquesta efemèride. Si bé es pot dir que és en aquestes dates quan es du a terme l'acte més emotiu referent a l'aniversari de Ràdio Falset. Es tracta d'un programa especial per commemorar els 20 anys, que es farà aquesta tarda a les 19 hores a l'Artesana. I el sopar de tots aquells que al llarg d'aquests anys hem contribuït a mantenir viu el projecte que es va iniciar l'any 1987. Per tot plegat, cal felicitar-nos i fer una crida a tots vosaltres per tal de que seguiu ajudant, tant com a oients com com a participants actius, per a que continuï endavant Ràdio Falset. Feta aquesta introducció, anem a obrir la nostra finestra d'avui, que com sempre ve ben farcida d'espais diversos que tenen com a denominador comú el seu objectiu, el fer-vos passar un matí de dissabte, si més no, entretingut. Per intentar-ho, començarà un servidor, tot presentant-vos el Fem Salut. Tot seguit, l'Agustí i la Montse us duran el món de la cultura a les vostres cases a través del Trasbarrat. I serà al voltant de les 12 del migdia que amb la Montse Bartolomé i la resta de col·laboradors ens portaran el Va de Llibres, que com sempre ens apropa els llibres més interessants que podem trobar a la Biblioteca Salvador Estremifà. I ja per tancar la nostra finestra d'avui, i abans que el Jordi Perelló ens porti l'informatiu setmanal, tindrem amb nosaltres el Joan Cubells i la Montse Rofes, que ens faran 5 cèntims d'algun dels molts temes d'interès que trobem en el món de la psicologia. Bé, doncs, fetes les presentacions, només ens queda una cosa. El donar pas al primer dels espais de la finestra d'avui, el Fem Salut. Bon dia novament. Ja tornem a estar amb tots vosaltres un mes més. I avui el nostre espai d'avui ens aproparà un cop més al món de la diabetes. De la mà d'un col·laborador força habitual d'aquest programa. Es tracta del Xema Hernández, metge de la nostra àrea bàsica. Amb ell, com ja hem dit, parlarem de la diabetis tipus 1, o dit d'una altra manera, de la diabetis que afecta les persones més joves. Amb el Xema tractarem d'explicar què és la diabetis mellitus tipus 1 i per què es produeix i com es pot fer per mirar de minimitzar els riscs aguts i crònics que comporta. Aquest programa només tractarem aquest tema, ja que és prou ampli, i creiem donarà prou de si per tal de fer-vos sabedors de tot el que està relacionat amb aquesta malaltia. Així doncs, fet aquesta breu introducció, donem pas a l'entrevista amb el Xema. Bé, bon dia. Estem novament amb el Xema Hernández, un col·laborador ja habitual de la nostra, del nostre programa, i ens trobem amb ell una vegada més per parlar d'una malaltia que, sortosament, potser no és molt incident, és a dir, no afecta amb un gran nombre de persones, però que existeix i qui la pateix, perquè són els més menuts de la casa o els jovens de la casa, pues és una preocupació per a la gent que els envolta. Es tracta de la diabetis mellitus tipus 1, també coneguda com a diabetis infantil o diabetis de l'adolescent. Bon dia, Xema.
Bon dia a tothom.
Primer que res, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims, que ens expliquessis una mica, que ens definissis què és això, la diabetis tipus 1.
Bueno, la diabetis tipus 1 és, en principi, la diabetis que afecta, tal com has dit tu, fonamentalment a la gent més jove, i que es caracteritza per aquella problemàtica de salut en què la nostra reserva d'insulina, que és la que en principi ens ha de regular tot el metabolisme del sucre al cos, doncs està fallant, falla estrepitosament, no? És aquella diabetes que abans no es coneixia massa anys enrere perquè la gent se moria. Així com de la diabetes tipus 2 la gent doncs, pot anar apareguent amb més o menys lentitud i dona la cara doncs, amb una edat més adulta, cosa que al nostre dia, avui en dia, per la manera, diguem, poc adient d'alimentar-nos i d'exercici, cada vegada és més i més i més apegat, doncs, bueno, abans aquest tipus de diabètics pràcticament n'hi havien pocs, però no perquè no n'hi haveren, sinó perquè els que hi havien, doncs, patapam, la petaven, no?
És a dir, quan es detectava, possiblement no es detectava i no se sabia ben bé que sabia la persona ja sí. Havia tingut algun tipus d'incident greu.
Gairebé, mira, és la malaltia aquesta de la diabetes, és una malaltia que no és nova, no? Vull dir, de fet, als 3.500 o així abans de Crist, una barbaritat, amb un papir que ja hi havia per Egipte, que es deia el papir d'Ebers, ja estava descrita la malaltia, imagina't, no? Vull dir, els antics la coneixien i la descrivien amb els símptomes de la diabetes tipus 1, persona que s'aprima, que té molta gana, que s'acaba quedant esquelètica i acaba morint. I ho descrivien així, vull dir que ja estava... era valorada per aquella gent de tant i tant i tant temps enrere. Però aquesta història natural del sucre o de la diabetes, d'aquest tipus de diabetes tan agressiva, entre cometes, doncs no va sofrir o no va sofrir cap canvi fins que no es va poder tirar endavant el descobriment de la insulina i la posta en marxa de la pràctica de la insulinització de la gent, no? Abans això no va ser fins l'any 23, hasta el 1923.
Abans de continuar parlant una mica de com s'ha de tractar i de què és exactament la diabetes, de quina incidència estem parlant, de quin nombre de casos? Perquè així com la diabetes tipus 2, tots coneixem algú altre, algun parent familiar conegut que ho pateix, la diabetes tipus 1, generalment, el que he dit al principi, no sol afectar un gran nombre de...
No, mira, així com la diabetes tipus 2, per exemple, té una incidència elevada, la tipus 1, és una incidència que pot oscil·lar en funció de països o llocs des de l'1 fins al 5, 7, 8, 10% màxim de població, no? I això doncs és un nombre reduït, molt reduït, no? Normalment al nostre conrad o les nostres zones és un 1-2%, que això és poc, aparentment poc, no? El que passa és que li toca a la Xina, li toca, no? M'entens?
I parlem ara, si et sembla, de quines són les causes fonamentalment que provoquen que el nostre pàncreas, les nostres cèl·lules beta del pàncreas deixin de cop i volta a les persones que els afecta aquesta malaltia de funcionar.
Home, mira, n'hi ha diverses, no? Aquest tipus de malaltia fonamentalment és una malaltia per un dèficit d'aquest tipus de cèl·lules que estan dintre del pàncreas i fallen amb gent amb edats molt i molt i molt precoces, no? En pocs anys de vida, la majoria de vegades. Per això es diu tipus 1 o infanto juvenil, majoritàriament. I la causa de que fallin, n'hi ha diverses descrites, però sempre és una causa de base fonamentalment immunològica. No? És a dir, hi ha majoritàriament o una infecció o un fallo amb la nostra capacitat de reconeixement de les pròpies cèl·lules corporals que posen en marxa una reacció que acaba matxacant, matant, destruint aquest tipus d'illots que són els que produeixen la insulina, no? Per això, la gent que no té illots d'aquesta mena, al no produir insulina, ràpidament té els símptomes per no poder metabolitzar el sucre, no?
Recordem aquests símptomes, si et sembla.
Home, mira, són els símptomes cardinals de la diabetes tipus 1, fonamentalment eren un aprimament important, un cansament important, una set molt intensa i unes ganes d'orinar tremendes, exacte.
Són els quatre punts, els quatre P's que deien, no?
Sí, sí.
Que són les que marquen una mica el que una criatura, una persona jove pot patir en un moment donat i quasi de cop i volta una afectació del pàncreas i de les cèl·lules que fabriquen la seva insulina.
Per confirmar-ho si ho és o no, home, evidentment la clínica que estem dient, no? Tots aquests símptomes tan aparatosos i tan ràpids de presentació són els que diuen al sanitari doncs, que aquell pacient que té davant està presentant aquest tipus de diabetes. Però, per confirmar-ho, cal tindre també present doncs, un petit estudi que fem amb sang dels anticossos, que és avui per avui el que ens confirma que es tracta d'una diabetes de tipus 1. No?
Que serien els que ens dirien si el cos està fabricant o no
aquest tipus d'anticossos que ataquen, destrueixen les cèl·lules beta i els iots, exactament.
Parlem ara, ja hem començat a parlar abans una mica de la història de la insulina. Si et sembla, ja que és ara per ara el tractament únic i exclusiu que hi ha
per tal d'abordar sí. el tema de la diabetes tipus 1. Si et sembla, fem una mica d'incís en quina està la història, com es va descobrir i com s'ha dut a terme pues, la insulina. Sí.
Mira, fixa-t'hi, la insulina com a tal va tardar molt de temps en descobrir. Se'n va parlar una mica abans dels anys 20, però vull dir, també es va passar la Primera Guerra Mundial i coses per l'estil, que ho van deixar una mica tapat. Llavors, tot el que hi havia sobre investigació o recerca en aquest camp va quedar una mica com a mal parat, no? De fet, la primera persona que se'n va poder beneficiar va ser un nen americà que es deia Thomas o Leonard Thompson, que un xiquet de 12 anys, que aquest va salvar la pell justament perquè va ser la primera persona amb què li van insuflar, li van injectar extractes pancreàtics, no? I que contenien insulina. Llavors, aquesta va ser la primera experiència en humans que va salvar la vida i va poder permetre en aquell moment tirar endavant una vida que s'hauria acabat, probablement en poc temps. No?
Estàvem parlant de l'any... Estem
parlant de l'any 22.
22-23.
Estem parlant de l'any 22.
O sigui, pràcticament farà d'aquí 14 o 15 anys farà els 100 anys,
més o menys, sí. També per aquella època, aproximadament sobre l'any 23, al nostre país, un metge que es deia Carrasco i Formiguera, que estava en aquell moment doncs, per als Estats Units, doncs, bueno, era una persona implicada en el tema de la diabetes, interessada pel tema, i va ser la primera persona que va portar a Espanya doncs, la insulina, a Espanya-Europa, pràcticament, vull dir, perquè va ser dels primers que va portar cap aquí. I, curiosament, el primer tractament que va instaurar ho va fer vinguent de viatge amb una de les parades que va fer el barco doncs, a la part de Canàries. Vull dir, la primera persona que es va injectar al nostre país va ser una persona doncs, diabètica que estava a prop d'aquest senyor, de Carrasco i Formiguera, a les Illes Canàries, i que, per sort, doncs, bueno, aquest metge estava a prop d'allí i li va poder posar insulina. No? Vull dir que ara no fa massa, va morir una de les primeres persones que es van començar a insulinitzar en aquell moment, que en aquell moment tenia 6-7 anys, perquè el Carrasco i Formiguera va començar pues, sobretot a practicar aquest tipus de teràpia amb nens, i és un senyor que ha estat pràcticament pues, 60-70 anys posant-se insulina. Era probablement el diabètic a Europa amb més anys d'insulinització. No?
La insulina ha tingut una evolució d'entrada... com has comentat, era, es va treure de la persona de les cèl·lules pancreàtiques una espècie d'extracte d'això.
Els primers extractes no eren humans, Els primers extractes que es van fer eren d'origen animal, sí.
De tocino, exactament, si no ho tinc mal entès.
Sí. Aleshores, doncs, bueno, més endavant, aquest tipus de història natural de la insulina va anar variant. Es van anar fent insulines que eren més purificades, insulines que eren més semblants a la pròpia humana, i doncs, bueno, la història de la insulina ha variat molt, no?, en els últims anys, sobretot en els últims 10-15 anys, diria jo, i avui disposem d'insulines que són molt més fiables, amb molta millor adaptació al perfil de la pròpia insulina humana i que permeten, sobretot, una molta millor qualitat de vida als pacients que són diabètics i precisen insulinització.
Parlant dels anàlegs d'insulina, que és una mica l'últim de l'últim en quant a insulina.
Fonamentalment sí, podríem parlar d'anàlegs, dels anàlegs lents, que són un tipus d'insulina que es comporta d'una forma molt lenta però sostinguda al llarg del temps, i d'uns anàlegs que es diuen ràpids, que són molt i molt i molt eficaços amb el control de les pujades de la glicèmia en relació amb la pròpia menjada dels moments, no?
Centrem-nos una mica, si et sembla, Xema, ara en parlar del diabetes tipus 1, perquè el que més preocupa a tots plegats, els sanitaris i els familiars, sí, és que afecta els més petits de la casa. Sí, i com a tal, sobretot quan afecta a nens petits o a joves o a nens de creixement, moltes vegades pues, és molt més complicat. És a dir, sempre parlem del tema educació, del tema dieta, tema... Però clar, això, quan parlem amb un adult, d'entrada és més factible que la persona adulta ens entengui, ens comprengui i per tant actuï de manera pertinent. Però amb un nen com li expliques això? Sí. Aquesta és la gran pregunta, potser.
Bueno, fixa't, amb un nen, i sobretot depèn de quina edat li comença, evidentment que explicar-li és complex, no? Vull dir que moltes vegades comencem més que per explicar-li al nen, per explicar-li al grup familiar, als pares, no? Els pares que són els que inicialment doncs, estan més davant o més damunt de la pròpia criatura. Però evidentment que el nen també està implicat, no? Llavors hi ha doncs, sempre un seguit d'actuacions, com pot ser integrar amb el dia a dia de la vida d'aquell nen doncs, la insulina dintre diguem, de l'hàbit, de com ho ha de fer o de com se fa l'entrenament per poder viure amb correcció i amb total integració amb el món que l'envolta, vull dir, fer esport, poder fer totes les activitats de l'escola, anar a l'escola, poder fer excursions, etc. I això es aconsegueix a base, doncs, del dia a dia, de la pròpia experiència i de la tasca d'uns educadors, evidentment, no? Que són persones amb experiència sobre el tema que van una mica ensinistrant, ensenyant tant als pares com als nens, no? Una de les grans coses o de les millors coses que s'han pogut tirar endavant en aquest camp, per exemple, són colònies que es fan a vegades, colònies d'estiu o no d'estiu, en què grups de diabètics joves doncs, estan allí compartint activitats sempre sota la supervisió de monitors i també de metges i infermers que els ajuden una mica a entrar en la seva pròpia dinàmica i a ser fonamentalment autosuficients. No?
Perquè un gran avantatge dels diabètics tipus 1 és que, com que arrosseguen aquesta malaltia amb ells durant tota la vida, sí. Són uns grans coneixedors del tema del sucre i saben quantes unitats s'han de ficar exactament per controlar una dieta en concreta quan han passat uns anys, evidentment, quan tenen un entrenament.
Home, si algun pare ens escolta, sabrà que tot això que diem que és cert de vegades es complica amb la pròpia evolució d'una criatura, no? Vull dir, els nens de vegades els costa acceptar que són diabètics, de vegades poden passar per moments de rebot o de negació, per un moment complicat com és l'adolescència, etc etc. I de cops, aquests canvis que es van produint amb la maduració personal i física i també mental d'un propi infant, doncs poden arribar a ser difícils i complicats per a poder tirar endavant la tasca, no? Vull dir que tot això està bé, és bonic, és cert, però de vegades els pares i els no pares sabem que en aquestes etapes infantils doncs l'educació és un gran què, però de vegades depèn de la pròpia personalitat o de les circumstàncies que envoltin a la criatura i de més, doncs a vegades es pot fer una miqueta complicat, amb la qual cosa doncs s'ha de ser molt comprensiu, s'ha de ser, doncs, s'ha de tindre molta paciència, s'ha d'estar damunt d'ells i sobretot se'ls hi ha de fer veure amb uns i amb altres que la integració amb un ritme de vida i amb una vida absolutament normal són factibles i possibles, no?
El tractament, com ja hem dit, es basa en la insulina. Sí. La insulina, bàsicament, és la insulina ràpida, la que es posa abans de cada àpat, acompanyada a vegades d'un reforç d'una lenta que pugui aguantar unes hores més. Però també hi ha la bomba d'insulina. Sí, parlem una mica de quin és el tractament habitual.
Amb nens, fixa't, a veure, l'ideal amb un adult o amb una persona diabètica quan ja té un propi, diguem, el propi control de si mateix, evidentment, probablement, per garantir una millor qualitat de vida, sigui utilitzar una combinació d'una insulina lenta durant tot el temps i uns pics d'insulina ràpida en els moments especials de la menjada. Això seria probablement la pauta ideal, però en circumstàncies de maduració personal o d'activitat diferents, aquesta pauta s'ha d'individualitzar. I, per exemple, no és cap barbaritat, i a vegades és lo poc o lo millor que pots fer amb alguns nens, utilitzar insulines que potser no serien les ideals, però pel seu perfil et permeten doncs, cobrir d'una forma potser no òptima, però sí suficient, alguns estadiatges o èpoques de la seva vida en què estan una mica rebotats o de més, no? Llavors, no és una cosa infreqüent, a lo millor veure un diabètic tipus 1 amb algunes edats que vagi amb una doble dosi d'un tipus d'insulina que no seria potser la que recomanaríem, però que doncs és molt vàlida en aquests moments, com pot ser una NPH, no? Llavors, bueno, és una mica l'entorn el que ens marca, no? Però l'activitat física que pugui fer o el tipus de ritme de vida que aquesta persona estigui disposat o vulgui assumir li poden condicionar molt. Imagina't, per exemple, un adolescent doncs, una mica rebotat i que li agrada sortir de nits, no? Doncs aquesta persona...
Al beure, per exemple, alcohol...
Cosa que és freqüent doncs, entre la majoria dels seus companys, no? Perquè són edats doncs, de descobriments de tota mena, de descobriments d'amistat, de sortir, de música, de sexe, del que pugui ser. Doncs, bueno, clar, aquesta persona a vegades es pot veure una mica condicionada, si no ho assumeix interiorment, respecte als seus companys, i a vegades fan autèntics rebots i negacions i poden cometre errors com doncs, bueno, doncs, abandonar o deixar el tractament a mitges o coses similars. Llavors, ante aquestes circumstàncies, de vegades un pot negociar, entre cometes, altres tipus de tractaments que li puguin facilitar almenys no caure en una situació de risc personal, no? O no tant risc.
Segurament molts de nosaltres hem sentit parlar de la bomba d'insulina. Aquestes bombes exactament quan es fiquen i a qui es fiquen?
Home, mira, la bomba d'insulina és un gran què, és un molt bon invent. Es va experimentar fonamentalment, més que amb diabètics de tipus 1, que també s'ha utilitzat i s'utilitza, amb situacions de necessitat de molt bon control, com poden ser les embarassades, que també les diabètiques embarassades necessiten un control òptim de la seva diabetes, i consisteixen en un aparatet que el que fa és anar programant i pràcticament injectant de forma puntual dosis d'insulina al cos de la persona que ho porta, que porta la bomba damunt, no? Cada vegada són més petites, anys enrere eren una mica aparatoses i bastant, diguem, barrueres comparades a les d'avui, i avui per avui doncs, aquestes bombes s'estan utilitzant i s'utilitzen també en persones diabètiques tipus 1. Són aquestes persones que diuen, escolta, mira, per comoditat poso això, no porto el bolígrafo damunt, i jo vaig calculant-me i adaptant-me a això. És possible i, a més, va bé. Però aquesta bomba també necessita un aprenentatge i necessita un entrenament.
És a dir, igualment s'ha de seguir ficant la dosis que s'ha d'injectar. És a dir, no, segurament s'arribarà el moment en què sigui suficientment intel·ligent com per injectar la quantitat que el cos necessita, però per ara i tant és una cosa que s'ha d'anar...
Sí, no tinguem bombes autointel·ligents, no? D'aquestes que portin un programa d'automàtic i que en funció de lo que elles veguin, elles recalculin el que han de fer, no han de fer. Avui per avui això encara és una mica... possible però no real amb el món d'aplicació del dia a dia de clínica, no? Fins i tot sapiguem que les bombes són bones, molt bones avui, no? De totes maneres, el tipus d'insulina que posem o les noves insulines que han aparegut al mercat i la manera tan i tan fàcil d'administrar probablement fan que molta de la gent que seria partidària d'utilitzar aquest tipus d'aparatatges a vegades ho desetgin per la pròpia comoditat dels nous tipus d'insulina i les noves maneres d'aplicació, no? Vull dir que és un gran què, és una eina més, és una possibilitat, però per molts d'aquests diabètics de vegades no és tampoc la gran panacea, Vull dir, és cada persona ha d'escollir.
Cada persona és un món.
És un món, sí, sí.
I cada persona ha de triar una mica el que li vagi més còmode per tal d'adaptar-se ell a la malaltia i la malaltia amb ell.
Exacte, sí, sí.
Si et sembla, parlem una mica de les complicacions, perquè això sí, aquest tipus de diabetis, el risc que té,
és diferent,
sobretot quan se diagnostica i també en el moment, en el decurs de la malaltia, els riscos estan en dos grans problemes, les hipos i les hiperglicèmies.
Sí, sí. Home, la hiperglicèmia amb el diabètic tipus 1, evident que és un risc igual que podria ser amb el tipus 2, no? Però, i la hipoglicèmia igual, no? Mira, anys enrere el diagnòstic d'una diabetes de tipus 1 es feia pràcticament per una situació de fallo agut amb el control del sucre, no? I veus molta gent que feia el seu debut diagnòstic pràcticament a urgències d'un hospital perquè havia fet un coma que diem cetoacidòtic, no? Avui per avui, els hospitals, a Déu gràcies, tenen cada vegada menys i menys gent que acudeix a aquesta situació de risc i de nou diagnòstic, no? No vol dir que no se'n pugui veure alguna de persona, però per sort el coneixement general dels sanitaris i de la pròpia societat de la malaltia de la diabetes fa que puguem fer diagnòstics abans d'arribar a aquesta situació
de risc. En general, gairebé tothom alguna vegada es fa alguna analítica, encara que sigui de manera puntual, i això et permet moltes vegades detectar la diabetis en fase...
Sí, però bueno, pensa que estem parlant de nens, no? Llavors, els nens normalment...
Els nens això no és així, això és en els adults.
El que passa és que els pediatres, i això és una bona i gran labor d'ells, igual que dels pares, doncs observen els nens i veuen com van, veuen si hi ha un aprimament, si aquell nen està fent més pipí del compte, si sembla que hagi perdut la gana, si sembla que estigui més cansat... I aquests petits símptomes que abans potser podrien passar, doncs avui gràcies a que els controls dels nens per part de pediatria són molt més, diguem, acurats, doncs probablement quasi ningú se'ls hi pugui escapar o s'escapin, no?
De totes maneres, el que abans parlàvem del risc, en aquest cas possiblement les hipoglicèmies, doncs perquè són, el que diem, edats de creixement i que a més es poden veure acompanyades que un nen fa un esport, un dia fa un esport una mica més fa exercici una mica més violent, diguéssim, o una mica més amb un grau més important que un altre dia, i això, pues, evidentment, si no ha menjat lo suficient o si no porta l'aport d'hidrats de carboni necessari, pues, això li pot donar
lloc. Li pot induir o li pot favorir una hipoglicèmia, sí, sí. El mecanisme és similar, és molt semblant al mecanisme que li podria donar una hipoglicèmia amb un diabètic tipus 2 o fins i tot amb una persona no diabètica, no? Però d'una forma, pues, més important. Els riscos de complicacions amb el diabètic de tipus 1, pues, normalment, fixa-t'hi, no tenen tantes complicacions com els diabètics tipus 2 d'entrada, d'entrada, vull dir, amb un diabètic que tu li facis el diagnòstic de que és diabètic tipus 1, normalment els primers 5 anys quasi tots estan sense complicacions ni dels ulls, ni dels rinyons, ni de cap espai, no? La gran majoria, per sort. Però després, al cap de 5 anys, sí que els has d'anar reavaluant i avaluant, perquè són persones amb el que a partir d'aquest moment, d'aquests 5 primers anys, ja es comencen, es poden començar a veure, pues, alguns petits problemes relacionats amb el sucre, no? Cosa que amb el diabètic tipus 2, doncs, pràcticament des del mateix moment del diagnòstic, de vegades ja els estem veient.
No? Sobretot perquè no saps els anys que fa que porta la malaltia.
Ah, exacte. Sí. Llavors, les complicacions són, en general, per dir-ho d'alguna manera senzilla, similars a les que podria tindre un diabètic tipus 2, però en situacions puntuals, en alguns casos, poden ser moderadament diferents i en alguna ocasió més greus. Per exemple, mira, un diabètic de tipus 1, doncs, probablement tindrà moltes menys complicacions de rinyó que un diabètic tipus 2, que tindrà problemes de rinyó molt més freqüentment. Però, en canvi, habitualment la gravetat d'aquesta complicació de rinyó d'un diabètic tipus 2, per sort, quasi mai arribarà en una situació, doncs, de forta gravetat. En canvi, amb el diabètic tipus 1 que no porti un bon control, doncs aquest rinyó realment pot sortir mal parat, no? Vull dir que és menys freqüent,
però quan passa pot ser més greu.
Pot ser més greu, exactament.
Bé, Xemes, el temps se'ns està tirant a sobre, sí, com sempre. Uh-huh. Que parlem amb tu, pues, ens ha passat el temps volant, pràcticament estem a quasi al final. Voldria fer-te una pregunta abans d'acabar, si et sembla. Què hi ha sobre el tema de quan un té una diabetis o quan qualsevol malaltia, penses en que si hi ha alguna probabilitat genètica que algú, perquè tu ho has patit, puguis tenir més números de patir-ho, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí. Home, mira, la diabetes de tipus 1 té menys component de càrrega genètica, menor, que la diabetes de tipus 2. És dir,
sí, perquè la tipus 2 està estudiat de que hi ha molta
component més càrrega genètica. Molta més càrrega genètica que amb el tipus 1, exactament, no? Llavors, bueno, potser és més aparatosa pel fet de que d'entrada, doncs, el tractament ja és insulina, però la càrrega genètica que implicarà que els seus familiars puguin tindre risc de diabetes, doncs és menor, és menor amb el diabètic tipus 1 que amb el tipus 2. També canvia molt això amb les latituds i les conrades. Per exemple, la diabetes de tipus 1 a Finlàndia és molt més freqüent que el que pot ser, per exemple, amb nosaltres, o a Còrsega, que també és molt abundant, no? Però al nostre país, doncs, ja t'he dit, no passa d'aquest 1 o 2%, amb la qual cosa, doncs, bueno, dona una mica la idea del valor d'incidència d'aquest problema, no? Que no deixa de ser un problema,
Sobretot per qui el pateix.
Sí, clar, pel que el pateix i probablement...
Pels del voltant.
Pels del voltant més proper, no? Sí, per la preocupació d'ell, sí.
Bé, Xema, amb comprar els 25 minuts de rigor que teníem destinats a parlar amb tu. Moltes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres. Esperem que, si més no, haguem donat una pinzellada molt breu, però almenys una pinzellada del que és aquesta malaltia. I res més, doncs moltes gràcies.
De res, m'ha encantat d'estar-hi.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Espereu que heu estat entretinguts amb nosaltres i que seguiu gaudint de la resta de programació que des de Radio Falset hem preparat per a tots vosaltres. A nosaltres únicament ens queda acomiadar-nos els que hem estat amb tots vosaltres, l'Antoni i el Vicent a la part tècnica i l'Armand a la locució. Res més, esperem retrobar-vos el proper mes d'abril amb un nou programa que esperem sigui del vostre interès. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.